Hora en punt patrocinada per KFC. Gaudeix de KFC a casa amb Glovo i Uber Eats.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui hi ha ple municipal i al Bon Dia Bona Hora en donarem tots els detalls. ...21 punts a l'ordre del dia en una sessió que per seguretat es farà de manera telemàtica. La situació de pandèmia prohibeix fer trobades de més de 6 persones i per responsabilitat s'ha decidit fer el ple a través de la pantalla. Tot i així, hi haurà un llarg debat, ja que, com diem, hi ha 21 punts a l'ordre del dia, 8 dels quals són mocions. Destaquen una modificació de crèdit per adaptar el pressupost a l'actual situació marcada per la crisi del coronavirus i també per destinar una partida a finalitzar les obres de la plaça Pere Torrent. D'altra banda, també és previst que s'aprovin definitivament el projecte d'adequació de l'antiga caserna de la policia local i el projecte de rehabilitació de la masia de Can Buc. I també es posaran a debat fins a 8 mocions, com diem, dels grups de l'oposició. Farem un repàs de tots els punts i ens centrarem en aquestes mocions escoltant el que diuen els portaveus que les presenten. Doncs avui toca parlar àmpliament del ple, però també tenim altres informacions preparades. Deixa, volem explicar quina és la situació exactament dels MIR, els metges residents, que aquests dies estan de vaga per reivindicar millores en les seves condicions laborals. Nosaltres coneixerem el cas de la metgessa lloretenca Júlia Martínez. Divendres es va presentar la temporada del teatre i del Cineclub Adler, una temporada que recupera algunes de les obres que es van haver de suspendre en ple confinament i altres de noves. Les comentarem totes i en parlarem amb el regidor del teatre, Albert Robert. Demà s'obren les inscripcions de les aules municipals infantils i juvenils, tant de teatre com de música. En donarem tots els detalls escoltant el regidor d'Educació, Albert Ferrandez. Explicarem que aquesta tarda es presentarà oficialment el documental Climent Guitart, pioner del turisme, produït per la Fundació Climent Guitart i per Minoria Absoluta. La presentació es farà virtualment a través d'una sessió de webinar i en coneixerem tots els detalls escoltant el vicepresident de la Fundació, Pere Cabanyes. En plan esportiva explicarem com va anar ahir al matí la primera edició de la Lloret Trail, que s'ha pogut disputar després d'haver-la hagut de cancel·lar en dues ocasions per la pandèmia. Ja us avancem que les valoracions són molt positives. I també ens farem ressò de com va anar el primer partit de competició oficial d'aquesta temporada pel Club Hoquei Lloret, que va perdre 3-2 a Taradell, però va deixar bones sensacions. Escoltarem el tècnic, Xavi Albet, i explicarem que en voleibol, que també ha començat la Lliga, el partit de Lloret es va haver de posposar per un cas positiu de Covid-19 en l'equip rival. Com cada dia, complementarem tota aquesta informació amb el temps i el repàs dels diaris i l'actualitat general. Us saludem de part de qui fem possible el Bon Dia Bona Hora, Rosa Giral i Moisès García a la producció. Josep Altafulla aquí, ara sembla que sí que podem saludar. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria.
Doncs ja el tenim a punt per la resta de programa i també doncs, us saludem de part d'una servidora, Maria Joan Comartí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia Bona Hora.
I amb Miquel Bernis, que també fa possible cada dia el Bon Dia Bona Hora amb la informació del temps. Com es presenta la setmana, Miquel? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns ha començat amb menys fred que no pas el d'aquest cap de setmana. Aquest diumenge la temperatura va arribar a baixar fins als 10 graus a l'estació de la Emet de Blanes, una temperatura que l'any passat es va donar per primer cop el 6 de novembre. Per tant, avançadíssim el fred respecte a l'any passat com a mínim a la Selva Marítima i en general a Catalunya. Esperem que els dies vinents repunti lleugerament el termòmetre. Avui, aquest migdia, l'ambient serà més agradable que el cap de setmana i aquesta dinàmica es mantindrà durant bona part de la setmana. De fet, de cara a dijous, fins i tot, la temperatura repuntarà més i recuperarem una mica de sensació de final d'estiu, però compte perquè ja està ben dibuixada en els mapes del temps una nova entrada d'aire fred que, a partir del cap de setmana que ve, tornarà a fer baixar clarament la temperatura i provocarà un altre canvi de temps destacable important que revifarà clarament la sensació de tardor. Pel que fa a l'estat del cel, avui esperem un dia mig ennuvolat. Els núvols més espessos se situaran en comarques més al nord de Girona, però el cel com a mínim serà variable avui al voltant de Lloret. I de cara als dies vinents, demà més clarianes, dimecres també seran dies amb predomini del sol més que no pas dels núvols. Cap al final de la setmana, amb aquest canvi de temps, esperem un nou augment dels núvols, probablement també algunes pluges que a hores d'ara s'entreveuen més aviat minces. Difícilment el canvi de temps que arribarà el cap de setmana ens portarà pluges abundants a la selva marítima. En tot cas, sí que hi haurà segurament altre cop ventades i tornarem a parlar d'un canvi de temps important, insistim, al voltant de divendres i l'inici de la setmana que ve. Fins llavors, recuperació de les temperatures i temps força tranquil.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I gaudint d'aquesta tranquil·litat, avui comencem la jornada amb 13 graus i mig i la humitat força baixa per ser a Lloret de Mar, 64%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment, doncs, de fer-nos ressò de l'actualitat general, primer de tot fent un cop d'ull a les portades. I ens centrem, com sempre, amb el Diari de Girona i el Punt Avui, que són els nostres rotatius de proximitat. En el cas del Punt, avui un titular que no agradarà gaire a la gran majoria de població, Nadal a mig gas. Alba Vergés, la consellera, augura trobades de no més de 6 persones pel risc de contagi als àpats. Les cavalcades tampoc no podran ser com sempre i es buscaran alternatives. Per tant, encara queda força temps, força setmanes per Nadal, però ja comencen a conscienciar-nos de com seran aquestes festes tan atípiques. També sobre la pandèmia, Ayuso a Madrid tancarà la comunitat si hi ha un criteri comú, ha anunciat la presidenta de la Comunitat de Madrid. Sobre el coronavirus, el Diari de Girona titula que augmenta el percentatge d'adolescents positius de Covid-19 amb l'inici de curs. Un estudi de la Universitat de Girona vincula la contaminació amb la propagació del virus. Alba Vergés, com dèiem, creu que el Nadal serà amb àpats limitats a 6 persones i sense cavalcades. També altres notícies que llegim en aquests diaris més enllà de la pandèmia són les següents. Ens quedem al Diari de Girona. Incrementen els casos de joves amb agressivitat i consumidors de tòxics. Les Leyes de la Frontera ja roda a Girona. Una imatge ben grossa d'un moment d'aquest rodatge a la portada del Diari de Girona, on també llegim que les estafes es disparen a la província durant el confinament. El vent supera els 120 km per hora a Portbou i tomba arbres. El govern empitjora la previsió de caiguda del producte interior brut fins a l'11% el 2020 i a Palafrugell demanen 14 anys de presó per l'home acusat de matar el germà. En plana esportiva llegim al Diari de Girona que Ansu lidera la primera golejada de l'era Koeman. En el cas del diari El Punt, és una notícia molt més destacada amb una imatge d'Ansu Fati celebrant un dels seus gols en el partit d'ahir en un Camp Nou buit per la pandèmia i el titular en aquest cas és Ansu Fati il·lumina el Barça. El jove davanter fa dos gols i provoca un penal contra el Villarreal amb un resultat final de 4-0. I un altre últim titular a la portada del Punt. Molts pobles orfes de caixers automàtics a la Garrotxa.
Més titulars a la resta de diaris ja de caire general. El periòdico obre dient que creix la pugna entre el govern central i els jutges. La Razón, Ayuso assumeix que Moncloa intervindrà Madrid demà. El diari Ara obre dient que el govern espanyol i Madrid s'enroquen amb el Covid descontrolat, mentre que l'ABC titula «La segona onada s'emporta ja 8.600 vides». El Mundo obre amb aquest titular «Un estat d'alarma per intervenir Madrid seria un despropòsit», mentre que La Vanguardia aposta per aquesta notícia. Torra prepara la seva sortida amb un pacte entre Junts i Esquerra Republicana de Catalunya que blinda el govern.
Doncs això és el que diuen les portades, les notícies més destacades, però aquest dilluns 28 de setembre també ens deixa altres temes sobre la taula. Per exemple, que el risc de rebrot ha baixat 13 punts a Catalunya i es desaccelera la velocitat de contagi.
Segons les dades de salut, hi ha 232 nous casos confirmats per PCR, 12 morts i ja hi ha 38 ingressats més als hospitals.
I a Madrid planten milers de banderes espanyoles en un parc per les víctimes de la Covid.
L'acció l'ha convocat una entitat acabada de crear i poc coneguda, l'Associació Nacional de Víctimes i Afectats pel Coronavirus.
Deixem ara de banda la pandèmia i anem amb altres notícies, però també en l'àmbit de la salut, perquè l'acupuntura a l'Hospital Sant Joan de Déu per nens amb càncer que fan quimioteràpia.
Són el primer centre de l'Estat a crear una unitat pròpia amb aquests tractaments complementaris, a vegades controvertits dins la comunitat mèdica.
I encara en salut, un canvi. Abans d'operar, multiplica les possibilitats de curar un càncer de pulmó letal.
L'administració de quimioimmunoteràpia abans d'operar un càncer augmenta d'una forma significativa la taxa de supervivència dels pacients.
I canviem ara de registre. Alerten que Premià de Mar cau en la il·legalitat limitant l'empadronament.
Premià de Mar només empadronarà les persones que tinguin un títol de propietat o un contracte de lloguer.
Seguim amb més notícies. Suïssa diu no en un referèndum a imposar més restriccions a l'entrada de ciutadans de la Unió Europea.
Només un terç dels votants hi han votat a favor.
Ferida greu, una cuidadora del Zoo de Madrid atacada per un goril·la de 200 quilos.
La treballadora hauria entrat al recinte quan l'animal es disposava a esmorzar.
Un fong mortífer provinent dels Estats Units amenaça la supervivència de les serps.
El fong ja s'havia detectat en altres països europeus, però a Catalunya encara no se n'havia trobat cap cas.
En plana cultural, torna al Liceu. Cor i músics amb mascaretes, sense programa demà i la meitat de butaques.
Les àries han tornat a sonar al Liceu aquest diumenge per primer cop des del mes de març i els espectadors han tornat a ocupar butaques i llotges, ara però amb una afluència màxima de 1.114 persones.
I en esports parlem de bàsquet. El Joventut s'estavella contra un Real Madrid imponent en defensa.
El resultat final va ser de 64 a 87.
I el rellotge que ens marca ara mateix que són les 8 i 12.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629 3108 64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rabic sense número. Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Inscriu-te a l'aula de teatre infantil i juvenil i a l'aula municipal de música.
Els antics alumnes, els dies 29 i 30 de setembre. Els nous alumnes, els dies 1 i 2 d'octubre, per ordre d'arribada.
Imprescindible estar empadronat a Lloret. Més informació al telèfon 972 36 19 04. Coordinació del Pla Educatiu d'Entorn. Secció d'Educació. Ajuntament de Lloret de Mar.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passarà d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i avui és dilluns 28 de setembre. I és un dia en què toca centrar-nos en el ple municipal perquè aquesta tarda se celebra el ple del mes de setembre i tal com es va fer durant el confinament serà telemàtic. La situació actual de la pandèmia ha portat els dirigents polítics a decidir fer la sessió de manera virtual per evitar trobar-se tantes persones en una mateixa sala. I què s'hi parlarà? Entrem en matèria.
Hi ha fins a 21 punts a l'ordre del dia. Destaquen una modificació de crèdit per adaptar el pressupost de l'actual situació marcada per la crisi del coronavirus i també per destinar una partida a finalitzar les obres de la plaça Mossèn Pere Torrent. D'altra banda, també és previst que s'aprovin definitivament el projecte d'adequació de l'antiga caserna de la policia local i el projecte de rehabilitació de la masia de Can Buc.
A més, es posaran a debat fins a 8 mocions dels grups de l'oposició. Les repassem tot seguit per ordre de representació de més a menys. Així doncs, comencem amb la que ha presentat Ciutadans.
Ciutadans proposa que els veïns i les entitats locals puguin adoptar qualsevol dels bancs que hi ha a la via pública i es comprometin a decorar-lo i fer-ne el manteniment durant un temps determinat. Les persones o entitats que adoptessin un banc, fins i tot, podrien posar-li nom o una dedicatòria a una persona o un record vinculat a la vila.
El portaveu del grup, Jordi Hernández, explica que la intenció és que els bancs restaurats passin a formar part del Moll, el Museu Obert de Lloret, i assegura que en altres municipis on ja es fa la iniciativa ha tingut molt bona rebuda, per exemple, a Xile, San Francisco o Oviedo.
Los interesados serán cargo del adorno y mantenimiento del banco elegido. Desde Ciudadanos creemos que es un proyecto cultural muy potente e importante que debería formar parte del Museu Obert de Lloret. Además, es una forma muy económica de que los bancos de nuestro municipio, que desgraciadamente no están en el mejor estado de mantenimiento, pues puedan dar la imagen que todos queremos de nuestro municipio.
Segons Ciutadans, a Lloret hi ha un total de 1.329 bancs i la majoria no estan en bon estat. Impulsar la campanya d'adopcions permetria fer-ne la restauració d'una manera econòmica que a la vegada fomentaria la participació ciutadana.
La formació pren l'exemple dels dos bancs que hi ha a l'avinguda Vila de Blanes, a l'encreuament amb l'avinguda de Vidreres, on al mandat anterior es van pintar amb la bandera LGTBI i la bandera trans.
Si la moció s'aprovés al ple d'aquesta tarda, Lloret seria pioner a Catalunya en impulsar aquesta iniciativa.
Per la seva banda, Lloret en Comú presenta una moció per l'impuls d'un pacte nacional per un turisme sostenible.
Atesa la complicada situació que viu el sector turístic, com a conseqüència de la crisi del coronavirus, els comuns volen que l'Ajuntament insti el govern de la Generalitat a impulsar un pacte nacional per un turisme sostenible que aposti per la reactivació, reconversió, descentralització i desestacionalització del sector turístic. Un pacte que hauria d'implicar a totes les administracions catalanes i els agents econòmics i socials. En donar més detalls al portal portaveu Miguel Gracia.
Hem de ser conscients que a Lloret de Mar pràcticament el 100% de les famílies viu d'aquest sector i pensem que és molt important després de la crisi del Covid i de tal i com ha quedat el sector del turisme que des de la Generalitat s'impulsi aquest pacte amb tots els agents socials. De fet, a la moció, entre altres coses, demanem una sèrie d'ajudes econòmiques per al sector, millores de la situació laboral, que crec que són molt importants, una promoció i planificació, i també demanem que la taxa turística, que ara actualment el que es recauda es destina sobretot a promoció, des de la Generalitat es doni permís als ajuntaments per destinar aquesta part de la taxa turística que recaben els ajuntaments per ajudes pel tema del Covid-19.
La moció també proposa instar el govern de l'Estat que prorrogui els ERTOs en aquelles zones on l'economia depengui més del turisme. Seguim amb més mocions. El Partit Socialista en presenta fins a 5.
Dues fan referència a l'àmbit educatiu. La primera se centra en l'emergència educativa provocada per la crisi del coronavirus. Els socialistes consideren que el govern de la Generalitat ha fet una mala gestió des que va començar la pandèmia i, en concret, critiquen el Departament d'Educació, a qui acusen d'una important manca de planificació i de recursos extraordinaris, així com de claredat en les instruccions que ha donat als centres, entre altres coses.
Per aquest motiu, el portaveu socialista, Francisco Pastor, explica que cal instar el Departament d'Educació a exercir un lideratge educatiu que es basi en el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i que garanteixi la seguretat de l'alumnat. A més, creu que falten més docents i més recursos per a les famílies vulnerables. En total, hi ha 17 demandes.
Posa de manifest la situació d'emergència educativa que patim per la manca de recursos que ha provocat la política de retallada dels darrers 10 anys del govern de la Generalitat i que la pandèmia del Covid ha posat en primera línia d'actualitat. Per això demanem la contractació de més docents, posar mitjans a l'abast de les famílies més desfavorides per poder seguir el curs telemàticament, garantir la suficiència alimentària de tots els alumnes encara que l'escola es trobi en quarantena, o la reforma dels horaris prioritzant la salut i el benestar dels infants.
L'altra moció que tracta sobre educació proposa la creació del servei d'infermeria escolar.
Demanar la incorporació d'un infermer o una infermera a cada centre escolar per tal de donar suport en matèria de salut. El personal sanitari és qui té els coneixements, la qualificació i les competències adequats en salut i, per tant, qui millor que un infermer o una infermera per responsabilitzar-se de la salut dels infants i, en aquest cas, dels protocols de Covid a l'escola. Creiem que aquest servei d'infermeria escolar ajudaria a prevenir, a cuidar, a detectar, a assessorar dins de l'escola i que farà que tots els infants puguin créixer amb més autonomia i amb més qualitat de vida.
Segons el Partit Socialista, aquest servei l'hauria d'implementar el govern de la Generalitat a totes les escoles de Lloret. I si no arriba temps pel proper curs, la moció proposa crear una partida pressupostària el 2021 perquè se'n pugui fer càrrec l'Ajuntament en coordinació amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. La tercera moció que presenten els socialistes preveu elaborar un pla d'excel·lència i gestió integral de les platges de Lloret.
Per elaborar aquest pla, caldria avaluar quina és la situació actual al litoral lloretenc, així com determinar les amenaces i oportunitats que cal considerar de cara al futur en el que fa referència al litoral del municipi. Així doncs, el document hauria de servir per preservar l'entorn natural d'una manera sostenible i per reordenar els serveis que hi ha i potenciar aquells que faltin.
Que s'elabori un pla d'excel·lència i de gestió integral de les platges de Lloret. Aquest pla ha de servir per preservar l'entorn natural, prioritzant sempre els criteris de sostenibilitat i respecte ecològic, però també per reordenar de manera eficient els serveis que hi ha i incorporar aquells que falten, potenciar les activitats socioeconòmiques que permetin als usuaris de Lloret i aquells que ens visiten gaudir amb el major grau de qualitat a les platges de Lloret.
L'Agenda 2030 de l'ONU marca una altra de les mocions presentades pel PSC.
Demanem que l'Ajuntament reorganitzi les seves activitats tenint en compte els 17 objectius de desenvolupament sostenible i, per exemple, que dins dels pressupostos municipals es relacionin les partides amb els objectius que ajuden a aconseguir i d'igual manera els grups municipals ho facin amb les mocions. També demanem que es publiqui el seguiment i que una vegada a l'any es faci un informe amb el grau de compliment d'aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible.
Aquesta agenda aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides marca una sèrie d'accions a dur a terme arreu del món, en els àmbits econòmic, social i ambiental, per afavorir un desenvolupament sostenible. Objectius que s'han assolit abans del 2030.
S'han d'assolir abans del 2030. I finalment, el Partit Socialista presenta una moció relacionada amb la gestió forestal d'acord amb el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals 2020-2023.
Demanem més recursos a la Generalitat per poder fer una gestió més eficaç. Demanem també que s'acompleixin tots els treballs proposats en el Pla de Prevenció d'Incendis recentment aprovat i que s'iniciïn les converses amb l'ADF per poder pactar la signatura d'un conveni per realitzar les tasques que es pactin entre l'Ajuntament i l'ADF d'aquests que estan inclosos dins del Pla de Prevenció d'Incendis. Tot això tenint en compte que s'ha de fer una gestió eficient de la biomassa i, per tant, treure el màxim profit i dels recursos que ens donen els nostres boscos.
El PSC també demana que es desenvolupin íntegrament les actuacions proposades en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del 2020 al 2023.
Per acabar, Força Lloret demana a l'Ajuntament la redacció d'un pla de millora i revitalització del nucli antic de Lloret de Mar.
Ho fa a través d'una moció que es debatrà al ple d'aquesta tarda i que posa de relleu que es tracta d'una demanda històrica de la desapareguda Associació de Veïns del Nucli Antic. La portaveu Lluïssa Baltrons recorda que en campanya electoral molts partits portaven en els seus programes la millora d'aquesta zona i creu que el pla s'hauria d'impulsar de manera urgent. L'objectiu és posar en valor el nucli antic i recuperar-ne la identitat.
Durant la campanya electoral, diversos partits polítics en els nostres programes van presentar propostes dirigides a millorar l'estat de conservació i la qualitat de vida d'aquesta zona. El que es vol és posar en valor el nucli antic i recuperar la seva identitat. Des del nostre grup municipal entenem la situació que estem vivint, però amb aquesta moció el que es pretén és que es comenci a treballar en aquesta direcció perquè creiem que són actuacions molt necessàries i molt urgents. No podem deixar passar més temps mentre veiem morir el nostre nucli antic.
La moció també recorda que el seminari d'urbanistes també va concloure que calia una rehabilitació del centre del municipi per convertir-lo en un lloc habitable i agradable, tant pels veïns com pels turistes.
La moció també preveu que el pla inclogui un calendari de les actuacions a realitzar i que es creï una comissió de seguiment que determini, entre altres coses, la prioritat de les diferents actuacions i que vetlli perquè s'hi destini la dotació econòmica necessària.
I per acabar, volem afegir que Força Lloret també presenta un prec al ple d'aquesta tarda en què demana que es facin cursos de formació per utilitzar el certificat digital.
Una demanda que arriba en un moment en què l'Ajuntament està fomentant molt l'atenció telemàtica als ciutadans, però, segons Baltrons, hi ha molts veïns que encara no saben fer ús d'aquest certificat, una eina que els pot facilitar molt alguns tràmits i els pot permetre evitar les cues presencials.
Malauradament, molts ciutadans desconeixen l'existència d'aquesta eina i que amb la seva obtenció s'estalviarien haver de venir fins a l'OIAC a fer la major part dels tràmits. Tràmits que es realitzen molt sovint com són la presentació d'instàncies o bé els certificats d'empadronament. Al proper ple nosaltres presentem un prec on demanem que es realitzin cursos de formació als lloretencs sobre el funcionament del certificat digital IDCAT i així probablement aconseguir que els ciutadans de Lloret es puguin estalviar la major part dels seus tràmits que es fan presencialment a l'OIAC de l'Ajuntament.
Força Lloret afegeix que l'IDCAT o certificat digital permet accedir a molts tràmits municipals però també d'àmbit comarcal. El ple municipal se celebrarà aquesta tarda a partir de 4:45 i es farà, com diem, de manera telemàtica atesa la situació de pandèmia.
En aquesta ocasió el podreu seguir a través del Facebook Live de Nova Ràdio Lloret, ja que la qualitat de so impedeix poder-lo retransmetre a través dels canals convencionals de l'FM ni a través de la pàgina web de l'emissora. Tot i així, un cop acabada la sessió, sí que es podran recuperar els diferents punts a través del nostre portal web.
Bon dia, bona hora.
Un minut per dos quarts de nou i seguim avançant aquí al Bon Dia Bona Hora amb altres qüestions. Els metges interns residents, els MIR, i de Catalunya tornen a la vaga a partir d'avui i durant 5 dies fins aquest divendres. Recordem que aquest col·lectiu de sanitaris ja van fer 3 dies de vaga la setmana passada, però consideren una ofensa les propostes que els han fet les patronals i l'Institut Català de la Salut per intentar arribar a un acord. Així que tornen a la mobilització a partir d'avui.
Nosaltres ens centrem en el cas d'una resident lloretenca, la doctora Júlia Martínez, resident de segon any de Medicina Familiar i Comunitària a Girona. Recorda que els MIR ja són metges, però encara segueixen en període formatiu per arribar a ser especialistes. L'escoltem.
Som metges que encara seguim fent la nostra formació per convertir-nos en especialistes. Nosaltres, després de 6 anys de carrera, un any d'oposicions per poder triar la nostra plaça en l'especialitat que ens volem formar, després encara ens queden 4 o 5 anys en funció de l'especialitat que tries per formar-te i per acabar sent especialista, metge adjunt.
A la pràctica, però, denuncien que aquesta vessant formativa queda en segon pla i se'ls atorguen responsabilitats per sobre del que pertoca.
Degut a les diferents condicions laborals en les que treballem i la pressió assistencial en les que moltes vegades es troben els nostres adjunts, no? I el personal que al final ens hauria de supervisar a nosaltres, doncs fa que hi hagi grans complicacions per nosaltres poder-nos formar com creiem que hauríem de formar-nos. Clar, això evidentment va en detriment de l'atenció que nosaltres podríem oferir després als nostres pacients.
En concret, reclamen que el 15% de la jornada ordinària es destini a formació de la seva especialitat i disposar de 10 dies a l'any per participar en actes formatius.
La millora formativa és la seva principal demanda, però també reclamen millores de les condicions laborals.
En aquest sentit, asseguren que en el seu dia a dia acaben fent moltes més hores de les que tenen per contracte i sovint també han de fer la seva jornada després d'una guàrdia de 24 hores, sense comptar amb el descans necessari per poder oferir un servei de qualitat.
Aquests horaris es veuen àmpliament augmentat la majoria de dies. Això vol dir que hi ha molts dies que treballem unes quantes hores més de manera gratuïta. A banda de la nostra jornada laboral, a més tenim entre 3 i 6 guàrdies de 24 hores al mes. Això què vol dir? Que nosaltres hi ha dies que treballem 24 hores seguides de manera ininterrompuda. I fins i tot en alguna ocasió hi ha molts companys MIR que després d'aquestes 24 hores de guàrdia han de quedar-se en el seu servei a fer altres tasques, que el que comporta és que acabes treballant entre 24 i 36 hores seguides de manera ininterrompuda, sense descans. Evidentment, això a nosaltres ens sembla una barbaritat i creiem que acaba perjudicant enormement en l'atenció que nosaltres podem donar als pacients.
Doncs déu-n'hi-do tot el que explica la Júlia Martínez, i per tot això reclamen que les jornades siguin de 35 hores setmanals, que es compleixin les 12 hores de descans ininterromput després de les guàrdies i les 36 de descans setmanal, i tot plegat sense que se superin les 48 hores de treball a la setmana. I encara hi ha un altre aspecte destacat en les seves demandes, la retribució.
Els MIR de Catalunya denuncien que cobren la meitat del que reben els seus homòlegs d'altres països europeus del nostre entorn i molt menys que altres graduats superiors d'altres professions. Després de 6 anys de carrera i un any d'oposició, el sou base del MIR va dels 960 als 1.300 euros, un salari de 16.000 euros anuals que complementen amb les guàrdies, tot i que també les cobren a un preu irrisori. Per això reclamen un sou digne de d'acord amb el seu nivell formatiu.
Demanem un augment del sou base a unes xifres que s'equiparin al grau de formació que nosaltres tenim i al grau de responsabilitat que al final acabem adoptant. Cobrar totes les hores que treballem, que al final hi ha moltes hores que estem treballant en els diferents centres que no se'ns paguen. I pel que fa en el moment de requerir una baixa per problemes de salut o qualsevol o problemes de qualsevol àmbit, assegurar que se'ns prorrategen els últims 6 mesos de treball per poder tenir un sou durant la baixa digne.
Els MIR han dit prou i reclamen totes aquestes millores perquè asseguren que al final la situació laboral precària que han de fer front afecta de manera molt negativa els pacients.
Evidentment que la nostra situació laboral, la situació laboral que patim tots els MIR, afecta negativament els pacients. Clar que sí. No és impossible que nosaltres puguem atendre igual de bé a un pacient que veiem a les 8 del matí que el que veiem a les 2 de la matinada després de no sé quantes hores de treball sense descans. Això qualsevol persona ho entendrà, és impossible que puguem atendre igual de bé sense assegurar aquests descansos i sense assegurar la formació que comento.
Una situació, a més, que s'ha vist molt agreujada per la pandèmia de la Covid-19.
La pandèmia per la Covid, doncs, encara ha fet que la nostra situació es veiés extremadament agreujada. El fet que s'hagin capgirat les condicions de treball, que s'hagin capgirat els horaris, que s'hagin canviat els torns i que haguem hagut de treballar d'una manera diferent, doncs ha afectat negativament en la nostra formació i en les nostres retribucions. A més, hem hagut d'assumir rols que no ens pertocaven, hem hagut de treballar encara més sota sense tenir la supervisió dels nostres adjunts i...
La setmana passada, els 3.500 residents de tot Catalunya van ser cridats a fer vaga durant 3 dies. L'oferta de les patronals i l'Institut Català de Salut, però, no va satisfer gens al col·lectiu.
Pel que fa al tema de la formació, ells refereixen doncs, que no és competència seva i que, per tant, no ens poden garantir que nosaltres podem tenir un tant per cent de la nostra jornada laboral dedicat a la formació. Sí que ens proposen doncs, fer una mena de comissió de seguiment per intentar apretar perquè realment es compleixi la formació, però que encara en cap moment ens ho garanteixen. A més, pel que fa als temes de les condicions laborals, doncs tampoc ens garantien els descansos setmanals ni tampoc el control d'ajustar-nos a la nostra jornada laboral que tenim per contracte.
Pel que fa als salaris, els ha ofert un increment d'un 5%, que seria 1,50 € al dia per a cada metge, una proposta que consideren del tot insuficient i fins i tot ofensiva.
Per això, com diem, tornen a la vaga des d'avui i de moment durant els propers 5 dies. Els representants dels MIR asseguren que compten amb el suport de la resta de professionals sanitaris. I ara mateix el rellotge ja marca que passen 6 minuts de 8:45. Doncs és moment de donar pas a la crònica del temps d'en Miquel Bernis amb tots els detalls de com es presenta la setmana. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns ha començat amb menys fred que no pas el d'aquest cap de setmana. Aquest diumenge la temperatura va arribar a baixar fins als 10 graus a l'estació de la EMET de Blanes, una temperatura que l'any passat es va donar per primer cop el 6 de novembre. Per tant, avançadíssim el fred respecte a l'any passat, com a mínim, a la Selva Marítima i en general a Catalunya. Esperem que els dies vinents repunti lleugerament el termòmetre. Avui, aquest migdia, l'ambient serà més agradable que el cap de setmana i aquesta dinàmica es mantindrà durant bona part de la setmana. De fet, de cara a dijous, fins i tot, la temperatura repuntarà més i recuperarem una mica de sensació de final d'estiu, però compte perquè ja està ben dibuixada en els mapes del temps una nova entrada d'aire fred que, a partir del cap de setmana que ve, tornarà a fer baixar clarament la temperatura i provocarà un altre canvi de temps destacable i important que revifarà clarament la sensació de tardor. Pel que fa a l'estat del cel, avui esperem un dia mig ennuvolat. Els núvols més espessos se situaran en comarques més al nord de Girona, però el cel com a mínim serà variable avui al voltant de Lloret. I de cara als dies vinents, demà més clarianes, dimecres també seran dies amb predomini del sol més que no pas dels núvols. Cap al final de la setmana, amb aquest canvi de temps, esperem un nou augment dels núvols, probablement també algunes pluges que a hores d'ara s'entreveuen més aviat minces. Difícilment el canvi de temps que arribarà al cap de setmana ens portarà pluges abundants a la Selva Marítima. En tot cas, sí que hi haurà segurament altre cop ventades i tornarem a parlar d'un canvi de temps important, insistim, al voltant de divendres i l'inici de la setmana que ve. Fins llavors, recuperació de les temperatures i temps força tranquil.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. I si ens centrem en el moment actual, ara mateix tenim 14 graus i la humitat força baixa al 64%.
Cursos dels centres cívics i del casal de la gent gran. Què? Ens hi posem?
Informàtica bàsica, idiomes, manualitats i activitats de dansa i música. Inici de les classes a l'octubre. Inscripcions en línia del 21 al 27 de setembre. A partir del 28 es podran fer de forma presencial. Això sí, amb cita prèvia. Més informació al web lloret.cat/cursos. Activitats als centres cívics i al casal de la gent gran. Animeu-vos a aprendre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts i mig i seran les 9 del matí. Moment ara de repassar tota l'oferta del teatre per aquesta nova temporada. I és que el Teatre de Lloret torna a obrir portes i aviat tornarà a tenir públic. Tot i així, al llarg de l'estiu, l'equipament no ha deixat de seguir apostant per la cultura, un sector especialment afectat per la pandèmia de la Covid-19. I ara ha programat una temporada de tardor amb un total de 26 espectacles entre els professionals, els amateurs i les pel·lícules del Cineclub Adler. 7 d'aquests espectacles s'han reprogramat d'entre els 9 que es van haver de cancel·lar durant l'estat d'alarma.
Tot i que se seguiran estrictament totes les mesures de seguretat necessàries i sempre s'estarà pendent de les noves restriccions que puguin anunciar les autoritats sanitàries, els responsables de l'equipament lloretenc fan èmfasi en la importància que té la cultura per a la societat i per això han presentat un seguit de propostes que, com sempre, tenen en compte tots els públics.
La gala de presentació de la nova temporada s'ha fet aquest divendres, o divendres passat, de manera virtual a través dels canals de YouTube i Facebook. L'acte va ser amenitzat per les intervencions musicals de la companyia Els Pirates Teatre. La temporada ha començat aquest diumenge mateix amb l'espectacle de dansa Molar de Quim Vigues, que s'ha fet al passeig Manel Bernat. En aquest sentit, el cicle... Aquest espectacle s'ha inclòs dins de Lloret Espai Off, que aquesta temporada porta per lema Diferència, Llibertat. En aquest sentit, el cicle aposta per posar en valor i defensar la diferència. A banda d'obrir la temporada, la dansa també la tancarà. Serà l'11 de desembre amb la companyia Los de Dae, que porten a Lloret Juana de Chevi Muraday, un espectacle protagonitzat per Aitana Sánchez Gijón, que encarna el paper de Juana de Arco o Juana la Loca. Pel que fa a les comèdies, se'n podran veure tres. Destaca Alguns neixen estrellats, protagonitzada pels mediàtics Joan Pera i David Olivares, que sortiran a l'escenari de Lloret el 17 de novembre en el marc de la Festa Major de Sant Romà.
Abans, a l'octubre, tenim dues propostes que ens faran riure i passar una bona estona. D'una banda, la sala Fly Hard torna al municipi amb Lo Nuestro. El dia 18 és l'òpera prima de la dramaturga Eu Manzanares. I d'altra banda, el dia 24, podrem veure un cabaret polític en clau d'humor titulat Els ocells, de la companyia La Calòrica, que ja va ser a Lloret amb l'exitós Firefly.
De cara als dies 7 i 8 de desembre s'ha reprogramat 5 hores con Mario amb la reconeguda Lola Herrera, que ja s'ha hagut de suspendre en dues ocasions a Lloret. La primera per una indisposició de l'actriu i la segona per la pandèmia. I seguim amb més propostes. En destaquem ara dues de musicals.
L'11 d'octubre serà el torn d'un recital teatralitzat a ritme de cobles. Es titula Ocaña, reina de les Rambles. Comptarà amb la dramatúrgia de Marc Rosic i la interpretació de l'actor i cantant Joan Vázquez, acompanyat a la guitarra de Marc Sambó. Bola. Aquest espectacle comptarà amb un debat postfunció a càrrec del grup lloretenc Les Influences.
De cara al 7 de novembre arriba el monòleg Infanticida de Víctor Català, interpretat per Neus Pàmies, amb composició musical i interpretació de Clara Peia. I el 4 de desembre arriba Com menja un caníbal a càrrec de La Virgueria.
En el seu desè aniversari, la companyia presenta una de les seves peces més ambicioses. Escrita i dirigida per Àlex Fauró i Isis Martín, compta amb 10 actors a escena, que representen més de 20 personatges. Un espectacle de caire onírico-poètic que hibrida el llenguatge teatral i el llenguatge del circ.
Pel que fa a la programació familiar, tenim tres propostes. La primera arriba el 12 d'octubre amb la versió que ha fet la companyia basca Iru Teatro Negro del clàssic Alicia en el País de les Meravelles. Serà a les 5 de la tarda.
De cara al 8 de novembre s'estrenarà a Lloret l'espectacle El meravellós viatge de la Lea, de la companyia La Banda. Una setmana més tard, l'espectacle està programat al Festival Temporada Alta de Girona. I la tercera proposta familiar és Laica, de la companyia Xirriqueta Aula Teatre, que es podrà veure el dia 6 de desembre.
Com sempre, el Teatre de Lloret també donarà lloc a les companyies locals. En aquesta ocasió seran 4 les que sortiran a l'escenari. Cal destacar l'estrena d'una nova companyia lloretenca, els Joves de la Quarta Finestra, que presenten l'espectacle La Gran Nit de Lourdes G. Serà el 25 d'octubre. Una altra novetat és la que ofereixen la guionista Ana Peña i el director Joan Romà Ortiz, que proposen una obra titulada Self 4.0, que inclou 3 espectacles de microteatre i un petit concert, amb la participació d'actrius i actors de diferents companyies locals que en aquesta ocasió s'uneixen sota el nom de La Clandestina. Self 4.0 es podrà veure el 27 de novembre. Però aquesta no serà l'única actuació de l'única funció de Joan Romà Ortiz, perquè el lloretenc també oferirà universos paral·lels de l'Aula Municipal de Teatre d'Adults. L'espectacle s'havia d'estrenar a finals de maig, però es va posposar per la pandèmia i es podrà veure el 16 d'octubre. Això sí, ja es va poder veure a Girona, ja que va ser una de les obres seleccionades pel FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona.
L'última funció de teatre local serà el dia 12 de desembre amb la prolífica companyia Corset Teatre, que estrenarà la comèdia Bajo Teràpia.
I a banda d'acollir teatre, dansa i música, l'equipament també projectarà cinema, i és que torna a l'acció el Cineclub Adler. Ho farà amb un total de 6 pel·lícules, entre les quals recupera, a través de la Filmoxarxa, 2 clàssics del cinema català, Los Tarantos, de Rovira Veleta, i Ocaña, un retrat intermitent d'Aventura Pons.
Com és evident, caldrà prestar atenció en tot moment a com evoluciona la pandèmia per veure si cal aplicar noves mesures de seguretat. De moment, la temporada comença amb un 50% de l'aforament. A més, hi haurà recorreguts d'entrada i sortida segurs i es demana al públic que, per a tal d'evitar aglomeracions, es respecti en tot moment la distància de seguretat i s'avanci l'arribada al teatre el màxim possible. A més, serà obligatori l'ús de la mascareta i hi haurà gel hidroalcohòlic a l'entrada. Tot plegat el converteix en un espai 100% tal com explica, apunta, 100% segur, tal com explica i apunta l'alcalde Jaume Dolçat.
Venir al teatre serà absolutament segur. Per tant, tota aquella gent que dubti o que pensi si és el moment o no, doncs els hi podem dir en total seguretat que sí que és el moment, que els protocols es seguiran d'una manera molt estricta, en què l'equip del teatre els ha treballat molt a fons i que, per tant, la cultura segura serà una realitat, en aquest cas, a Lloret de Mar. Podem anunciar que al Teatre de Lloret aquesta tardor hi haurà programació, per tant hi haurà teatre. És una cosa que ens satisfà doncs, d'una manera molt important, doncs, seguir apostant per la cultura de la manera que ho venim fent.
Preparar la temporada ha estat molt complicat, però s'inicia amb moltes ganes, ho diu la directora Maranta Givert.
Aquesta tardor al Teatre de Lloret tornarem a aixecar el taló. Si les mesures sanitàries ens ho permeten, esperem que sí. I dir-vos que arribar fins aquí no ha estat fàcil, no ho serà de fàcil, però també sabem que ho aconseguirem i que ho volíem aconseguir.
Les entrades ja es poden comprar per internet a la pàgina web del teatre o bé presencialment als punts de venda habituals, al Museu del Mar, al Puntet i al Centre Cívic del Rieral. Tota la informació de la nova programació es pot consultar al web del teatre. Doncs teníem previst parlar-ne amb el regidor del teatre, Albert Robert, però aquesta entrevista doncs, no és possible i, per tant, seguim amb més qüestions aquí al Bon Dia, Bona Hora. Us volem explicar també que les aules municipals de teatre i de música per a infants i adolescents ja estan a punt de tornar a engegar motors. De moment, aquest dimarts, demà, s'obre el període d'inscripcions. Demà i dimecres es podran apuntar els antics alumnes, mentre que dijous i divendres serà el torn de la resta. El regidor d'Educació, Albert Ferrandez, matisa que a causa de la pandèmia totes les inscripcions es faran online. A més, com és evident, les classes es faran seguint totes les mesures habituals per la Covid-19.
Són inscripcions completament online, degut a, doncs, a la pandèmia i al moment excepcional que estem vivint, no? Aquest fet també produeix que aquest any siguin places limitades, ja que els grups seran reduïts i farem diferents horaris d'entrades i sortides, seran esglaonades com estem fent de fet a les escoles i com s'estan fent a les altres activitats.
El regidor creu que totes dues activitats són molt interessants pels alumnes i anima tothom a apuntar-s'hi.
Des del Pla Educatiu d'Entorn creiem que és molt important que els infants s'apuntin a aquesta activitat. Doncs, treballem la competència artística d'una manera més concreta. A l'eix vertebrador del Pla Educatiu d'Entorn també és el treball del català i, òbviament, aquestes activitats són completament en català. I, home, i perquè es fa relació amb altres infants en un moment on creiem que és rellevant que això es pugui fer mantenint tots els protocols de seguretat.
En el cas de l'aula de teatre, està oberta als alumnes de P4 fins a batxillerat, mentre que la de música va de P4 fins a 6è de primària. El preu de totes dues és de 30 euros mensuals, les classes es fan al Teatre de Lloret i els horaris són diferents per a cada grup.
Per més informació es pot contactar amb la coordinació del Pla Educatiu d'Entorn al telèfon 972 36 19 04 o bé al correu educació@lloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I més qüestions aquí al Bon Dia, Bona Hora, a 10 minuts per les 9. La Fundació Climent Guitart presentarà aquesta tarda el documental Climent Guitart, pioner del turisme. Ho farà de manera virtual a través d'una sessió de webinar.
L'entitat ha decidit donar a conèixer aquest treball al públic en el marc de la celebració del Dia Mundial del Turisme, que es va commemorar ahir, en un any especialment dur per al sector arran de la crisi del coronavirus. Així ho ha explicat el vicepresident de la Fundació, Pere Cabanyes.
Diumenge 27 de setembre es celebra el Dia Internacional del Turisme i aprofitant aquesta data tan assenyalada pel sector turístic, al qual destina gran part de la seva activitat la Fundació Climent Guitart, hem volgut aprofitar per estrenar el documental Climent Guitart, pioner del turisme, que tracta sobre la seva figura tant a nivell personal com professional. En la sessió online estarem molt ben acompanyats i tindrem gent vinculada a en Climent de manera personal i també professionalment i al projecte.
Recordem que el documental, produït per la mateixa Fundació i per Minoria Absoluta, repassa la trajectòria de l'hoteler lloretenc, considerat un dels impulsors del turisme a la Costa Brava. El treball ha obtingut 3 primers premis en els festivals internacionals de films turístics a Bulgària, Turquia i Espanya, en concret a Tortosa. També ha format part de la competició oficial en altres festivals d'Estats Units, Letònia i Sèrbia.
La presentació virtual començarà a les 6 de la tarda i comptarà amb la participació de Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart, Montse Armengou, directora del programa Sense Ficció de TV3, Francesc Escribano, productor del documental, Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat i Jaume Dolçat, alcalde de Lloret.
Qui vulgui seguir aquesta trobada, aquesta presentació, la trobada, el link el podreu trobar al perfil de Facebook de l'entitat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I encara més qüestions en aquest Bon Dia, Bona Hora ben farcit de contingut. I anem ara en plana esportiva. Mohamed El Ghazouani en homes i la campiona de Catalunya de cross, Duawe Oubukir, en dones, han estat els guanyadors de la primera Lloret Trail, disputada aquest diumenge al matí. Això en la modalitat de 12 quilòmetres, mentre que en la de 5, els primers de travessar la meta han estat Buba Sabali, del Club Atletisme Lloret La Selva, en homes, i Jacqueline Gómez, en dones.
El podi en 12 quilòmetres l'han completat el lloretenc Àngel Mollera, del Club Atletisme Lloret La Selva, i Carlos Garlobardes, en la categoria masculina, i Carmen Rodríguez i Maria Carné. en 5 quilòmetres en categoria masculina. El segon lloc ha estat per Josep Díaz i el tercer per Mario Martínez, mentre que en femenina la subcampiona ha estat Rebeca Suárez de la Sansi i la tercera Clara Andreu.
En total, més de 500 persones han participat en una trail marcada per les mesures de seguretat de la pandèmia. De fet, al març hi havia 1.100 inscrits, però la situació actual ha provocat una reducció dràstica dels participants. Tot i així, reserva el dorsal de les persones que aquest diumenge no hi han pogut participar.
Sobre el funcionament de la cursa, dos dels aspectes més destacats han estat que les sortides s'han fet esglaonades i que els atletes només han pogut treure la mascareta mentre corrien. Unes mesures que a partir d'ara i fins que la situació de la pandèmia millori s'hauran de convertir en habituals. El president de la Sansi, José Luis Blanco, explica que la intenció és de mica anar recuperant les diferents curses que organitzen al llarg de l'any.
Molt poc a poc, lògicament no podem fer curses com abans de 2.000, 12.000 corredors. Jo crec que tenim que està parlant curses pràcticament com avui, de 500 inscrits, 600 com a molt, que és una, bueno, és una quantitat de corredors que ja movem, que és important. Els 3.000 de la Mercè va ser molt excepcional perquè és una gran cursa i jo crec que ara doncs, bueno, el que tenim que fer doncs, és treballar amb ajuntaments, que ja s'han posat en contacte amb nosaltres, per l'últim trimestre, dintre de la seguretat i, òbviament, depenent com va la situació sanitària, doncs nosaltres continuem fent curses amb tota la logística que fem i amb totes les mesures preses que estem doncs, bueno, desenvolupant a les últimes curses.
Recordem que la cursa s'ha hagut de posposar fins a dues vegades, al març i al juliol, a causa de la pandèmia. José Luis Blanco reconeix que ha estat la cursa que més ha costat d'organitzar de tota la seva trajectòria. I a més, aquest diumenge a primera hora es van trobar bona part de la infraestructura muntada destrossada pel vent.
Hem tingut a les 4 o 5 de la matinada bueno, una aventura impressionant perquè ha sortit tot volant. Fins i tot s'han trencat unes quantes carpes, teníem problemes logístics, lògicament, perquè a les 6 del matí, una hora i mitja abans de començar la cursa, pràcticament tot estava al terra i bueno, hem treballat molt fort. La policia local, Protecció Civil, ha fet un gran treball, la veritat, tant l'Ajuntament com el Departament d'Esport, jo agraïm.
Tot i així, el responsable de la Sansi està molt content de com va anar tot plegat i assegura que el recorregut, tot i ser molt dur, va agradar molt als participants.
El recorregut, lògicament, era molt dur. Jo he comentat no, que el fet de pujar doncs, la roca grossa per la part de darrere, ja anar pràcticament amb un gros, doncs era un recorregut que jo personalment, sincerament, estem acostumats a córrer molts i ens anem a Sant Pere del Bot, aquí al Rieral, però clar, no marxem darrere de la roca grossa i darrere de la roca grossa hi ha un recorregut espectacular. Jo els he pogut fer, sincerament a mi m'ha agradat córrer i el circuit, doncs, bueno, teníem el 12 quilòmetres que era molt dur, però el del 5, sincerament, era apte per tot el nivell.
Escoltem tot seguit les valoracions que fan els guanyadors de les diferents categories.
Comencem amb Douae Oubokir, que ha estat la guanyadora dels 12 quilòmetres.
Me ha gustado mucho porque, a ver, es duro, pero me va muy bien porque yo soy atleta de 3.000 metros obstáculos, hago 3.000 metros obstáculos y el trail me va muy bien para coger mucho más fuerza en las piernas para luego en las competiciones de 3.000 obstáculos me iría bastante bien.
El guanyador masculí, Mohamed El Ghazouani, no ha volgut parlar, però sí que ha parlat el lloretenc Àngel Mollera, que ha quedat en segona posició.
Bé, ha anat bé, ha anat bé. El que passa que fer 12 quilòmetres, bueno, quasi 13 m'han sortit a mi en el GPS per asfalt, o fer 13 quilòmetres per muntanya amb un desnivell bo, com són els 600-700 metres de desnivell, es fa complicat, però bé, he disfrutat per casa nostra, veus coses que no havia vist mai, que la muntanya que tenim, i he disfrutat molt.
Jacqueline Gómez ha estat la primera a completar els 5 quilòmetres.
Molt bé, molt bé. Sí, sí, és una cursa molt divertida. De l'època que estem està molt bé, eh? I sobretot que tornin a fer curses, que això dona vida. Bueno, a mi m'agrada, jo soc més d'asfalt i pista i cross, no? Menys de trail, és dura, però bueno, està maca, és molt xula.
En categoria masculina, el primer classificat dels 5 quilòmetres ha estat Buba Sabali.
Molt bé, sí, una mica ràpida, molta pujada, que no m'esperava tanta pujada. I, bueno, com no coneixia el circuit, he anat ràpid. Bueno, és similar una mica al cross, que és el que estic acostumat a fer, i ara com estic fent per temporada de cross, doncs ja va bé. Me serveix com un entreno de diumenge que ha fet.
Entre els participants hi havia 12 nacionalitats diferents i també edats molt diverses. Dos dels més joves són en Gael Muñoz, de 13 anys i de Badalona, i la Laia Rodríguez, de 10 anys i de Barcelona.
Bé, molt cansat, però bé, bé. He començat una mica prudent perquè sabia que seria una mica dura. Després, quan hem començat a pujar, he intentat enganxar-me als que tenia davant, però bé, he caminat una mica en alguna pujada, i després a la baixada ja m'he deixat anar fins al final. Bé, jo em dedico més a la pista i les trails les faig més per divertir-me, saps per què? Cada trail fas un temps diferent perquè no totes són iguals i bueno, però igualment mitja hora està bé, jo crec, en una trail.
Estic molt cansada, moltes pujades. Bueno, pensava coses positives, no sé, què tu pots, no, coses així.
I també entre els participants, la regidora d'Esports, Anna García Castany.
Bé, la veritat que m'he trobat millor del que em pensava. O sigui, és una carrera dura, però bueno, al final vas fent la pujada, però després hi ha una baixada molt llarga que et permet recuperar, i la veritat que m'he trobat millor del que em pensava. La veritat que són uns camins que són molt macos, que realment, si amb curses com aquestes o si no vas amb bici, jo crec que són camins que no els fas mai, i per mi ha sigut un gran descobriment. La veritat que a mi m'ha agradat molt i bueno, ha sigut una experiència molt xula.
Des de l'organització han assegurat que el 2021 hi haurà segona edició de la Lloret Trail, tot i que caldrà veure com evoluciona la pandèmia per fixar-ne la data. Un minut per les 9, punt i final al Bon Dia, Bona Hora. Només explicar que el Club Hoquei Lloret va caure derrotat per 3-2 a la pista del Taradell en la primera jornada de l'Hoquei Lliga, tot i que l'entrenador Xavi Albet assegura que les sensacions són positives. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i tornarem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu un molt bon dia.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.